Diem que durant el matí parlaríem en clau política, se n'acaba d'anar el president de Pronostrum i acaba d'arribar la diputada autonòmica del Partit Popular, Marisa Mezquita. Bon dia, Marisa.
Bon dia, Susana.
Que a més, ella és d'ací, de la ciutat de Vila-real, i vostè ve, me diu que ve d'una manifestació, no?
Sí, vinc de les portes de l'Hospital General de Castelló, on s'han concentrat, bueno, els sindicats han convocat una manifestació perquè, bueno, la situació sanitària en la província està arribant al seu límit. Uh-huh. Jo crec que els professionals estan fent entrega absolutament de tot, però que no arriben, i el que se veuen és que no estan recolzats. El lema de la pancarta avui dia, la Generalitat Valenciana ha enterrat l'Hospital General de Castelló. Conforme està l'Hospital General de Castelló, podem parlar de l'Hospital de Vinaròs o podem parlar del que a mi m'interessa un poc, que és de l'Hospital La Plana, o la situació sanitària, si al nostre poble, al nostre municipi, a Vila-real.
Mm-hmm. Troba que... Clar, perquè si ens remuntem, vostès quan estaven governant també tenien manifestacions. Troba que la situació és més complicada?
És evident que venim d'una pandèmia i que s'arrastra en certes dificultats, però així s'ha anat obviant o s'ha anat ignorant unes circumstàncies molt especials. Si venim d'una pandèmia a una dia d'avui, encara n'hi ha situacions de Covid, és a dir, encara continua ben gent, que no és que caiga mal, sinó que s'està morint encara de Covid, vull dir que n'hi ha una situació problemàtica. Si això sumem, que aquest estiu, per exemple, la nostra província és turística i la nostra província acull, tant en pobles d'interior com en pobles de costa, acull a una població vacacional que de normal no està. Pues així, en lloc de recolzar, reforçar tots els centres sanitaris i els centres auxiliars, el que ens han anat fent és tancar els centres auxiliars, i els centres sanitaris que se mantenien oberts havien vist reduït el seu horari. Si lo habitual era matí vespre, pues de repente només estàvem pel matí. En atenció primària, pues jo crec que si compte que un a dia d'avui demana hora per al metge, així Vila-real, no cal anar tampoc molt lluny, però és que així Vila-real, per exemple, a mi m'ha passat. Jo el dia 5 de novembre jo estava fatal i vaig demanar cita mèdica i vaig dir-me, dona igual que siga telefònica, que presencial, la primera que siga, pues, la tardança era la mateixa. Jo vaig tindre visita el 16 de novembre, 11 dies després. N'hi ha gent que s'està esperant moltíssim més, inclús per a fer-se una analítica, i això jo crec que des de cases que ens estaran escoltant estaran fent afirmacions en el cap, perquè és que no és que m'hagi passat a mi, és que li ha passat a moltíssima gent. Què passa? Pues si tu veus una tardança en la teua atenció, el que fas és recórrer a urgències. Quan estàs desesperat, jo per exemple, de al millor tindre que prendre un antibiòtic d'un dia, ara he estat una setmana sencera prenent-me antibiòtic. De fet, avui encara estic prenent-me l'antibiòtic perquè havia arribat al meu límit. Pues la gent que no té ganes d'arribar a aquests límits se'n va a urgències. Què passa en urgències? Pues està saturant. Si en lloc de reforçar el sistema d'atenció primerenca, pues, el que fa la gent és recórrer a un sistema que està col·lapsat a dia d'avui, i això és el que estan denunciant. Així a Vila-real ens passa el mateix, és a dir, nosaltres fa 6 anys tenim un centre de salut més, a dia d'avui n'hi ha un centre de salut, que és el de Torremosa, que encara estem esperant, i ses promeses de que estarà, no estarà i deixarà d'estar. Jo avui, Susana, per a que veges, que no ho dic jo, que no ho diu Marisa Mezquita del Partit Popular, sinó que ho diuen els pressupostos de la Generalitat, he portat fulletes i les pots veure.
Sí.
Des de, per exemple, el Centre de Salut de Torremosa està anunciat que n'hi ha inversions des de 2019, 2020, 2021, 2022. Algú ha vist obertes l'atenció primerenca en el Centre de Salut de Torremosa? No. I això és una promesa del propi senyor alcalde, que se va comprometre a obrir-lo. De fet, va dir en desembre del 2021 serà una realitat l'atenció primerenca en Torremosa. N'hi ha que recordar que el tancament per part dels socialistes d'aquest centre de salut en 2016 va afectar a més de 3.000 famílies. I sobretot pensar que aquestes més de 3.000 famílies eren sobretot gent que vivia més pel centre, gent més major, amb dificultats de desplaçament. Què ha passat? Pues que des de 2016, que se va tancar aquest centre d'atenció primerenca, s'ha derivat l'atenció a altres centres de salut, però és que Vila-real té el que té, té centres de salut que té. Si tu tanques un, se té que repartir la gent per a l'atenció. Per tant, estem col·lapsant altres centres de salut. I això és un bucle que en lloc de trobar solució cada vegada se va agreujant més.
Lo que crea és una sensació d'impotència per al pacient i d'impotència també per al facultatiu. Però bueno, lo que sí que és cert és que n'hi ha hagut una oposicions en València d'una quantitat de llocs que feia anys que no eixien per a infermeria.
Sí, a veure, el tema està en que avui en dia no s'està cuidant als sanitaris. Nosaltres, quan a la pandèmia tots iixíem a aplaudir a les 8 de la vespre, se va crear com una, d'alguna manera, algo automàtic, que tots els dies a les 8 de la vespre iixíem tots a aplaudir als sanitaris. Jo crec que això se'ns ha oblidat. S'ha oblidat que molts sanitaris estan en unes situacions precàries. En unes situacions d'interinitat i uns sous lamentables. I això el que fa és que la gent, en quan té oportunitat i algú li oferís un lloc de treball on està més ben remunerat, evidentment, pues se'n va. Què passa? Pues que no n'hi ha suficients sanitaris, no n'hi ha una previsió. És a dir, a l'Hospital de Vinaròs se'n van anar dos sanitaris, dos especialistes, un perquè se va jubilar i l'altre perquè tenia una baixa de paternitat en tot el seu dret del món. Pues se va tindre que tancar el servei perquè no han sigut capaços de reforçar aquest servei.
De reposar-lo. Per una altra banda, si vos em permet, i fem una reflexió, a mi també em llama molt l'atenció quan hi ha metges que en la sanitat pública diuen que estan molt saturats i quan ixen estan exercint en les seues cases, perdó, no, en els seus centres privats sense límit de gent. Vostè creu que això hauria d'estar prohibit quan un sanitari o quan un metge treballa en la sanitat pública que tinguera consulta privada?
Jo crec que tot redunda en el mateix. Quan un no està ben pagat, al final té que buscar alternatives. Jo, aquesta afirmació que vostè acaba de fer, dubte que siga una norma generalitzada. Vull dir, no vull dir que n'hi hagi sanitaris, però que al final la problemàtica és la mateixa. És a dir, no estan ben reconeguts a nivell de salari i a nivell inclús de progressar en la seva especialitat. I així, aquesta deficiència se va allargant a tots els àmbits. Així, en l'Hospital de la Plana, abans de l'estiu, recordem que el servei de reumatologia se va suspendre, és a dir, ja n'hi havia un retard de més de 5 mesos i clar, si no n'hi ha especialistes que puguen atendre i que puguen donar un servei, pues, evidentment, pues, els serveis dels hospitals, teníem una sanitat pública en la nostra província que jo crec que era referent. Tots hem sentit parlar dels reconeixements, per exemple, de l'Hospital Provincial, l'Hospital de la Plana, és a dir, són uns hospitals on l'atenció sanitària és magnífica. Fins a fa pocs anys era magnífica. Pocs poden dir que nosaltres a Vila-real tenim un hospital on tenim una habitació per pacient. El que no pot ser és que aquesta manera de gestionar la sanitat ens porte a que un, quan tinga una necessitat, no pugui ser atès, ni atenció primària ni en urgència. I que per a ser atès en urgències, potser les llistes, les hores per a poder ser atès estan ara, a dia d'avui, parlava una doctora ahir en la manifestació, que estan retardant les assistències entre 6 i 8 hores. Un quan està desesperat i va a urgències i veus que estàs 6 hores, 7, 8 i no t'estan atenent, entra en un límit, en una sensació de desesperació. De dir,
clar,
què fer?
Quan parlem de tindre un hospital en una habitació per persona, també, si és un hospital buit de facultatius, pues, també, què més t'he donat una habitació soles si al final no estàs ben atesa?
Sí, per exemple, si en la Plana va passar en la UCI. En la UCI va haver un moment que estava col·lapsat, però per falta de personal. No és que no
quedarà, per poder atendre.
Per poder atendre, vull dir que...
Si parlem de pressupostos... quin ha sigut per a vostè el punt més conflictiu o que a vostès més els ha indignat o els ha molestat, no?, a l'hora de que hagin aprovat el punt dels pressupostos? Quin punt?
A veure, a nivell d'inversions, que al final és el que realment fa créixer a una província, puc dir que en la província de Castelló, en el pressupost 2023 només n'hi han assignat uns 78 milions d'euros. Això, 78 milions d'euros, és un 4,18% d'inversions a la nostra província. Què vol dir això? Que la nostra província està a la cua. És a dir, si no n'hi ha inversions, no n'hi ha empleo, no prospera. La nostra província necessita un empuje. Però és que això no és el més greu. El més greu és quan veus el que s'ha executat. Si tu dius, val, doncs tinc pocs diners, però se fan al 100%, no. És que si el nivell d'execució estem al 65%. I això és lamentable. I un dels exemples és el que jo he dit, no és que no n'hi haguin diners en el paper, perquè ens entenguem. El Centre de Salut de Torremosa, des de 2019, té assignació pressupostària. Dic 2019 perquè és quan jo vaig començar la legislatura. Sí, sí. No m'ha remuntat...
Vostè les dades les té des del 2019.
Evidentment, perquè és la legislatura en la que jo estic vigent. Vale, doncs 2019 ja n'hi havia assignació per al Centre de Salut. Ja li ensenyaré els papers perquè veig que no ho diu Marisa Mezquita. Ho diu el pressupost de la Generalitat any rere any. Això vol dir que estigui en el paper, no vol dir que se dugui a terme. Per tant, el més indignant és que un 65% de les inversions no estiguin executades.
En aquest cas, sempre parlem de l'infrafinançament que tenim els valencians, i vostè, per exemple, se parla d'això, vostè em diu que és que no s'executen, però els diners es gasten en unes altres coses, és a dir, sí que estava adjudicat, però s'ha utilitzat per coses que al millor... per els problemes que s'ha passat durant tot aquest temps, se necessitaven, els han demanat on estan vostès, des de la posició, on estan aquests diners?
Mire, el primer que li tinc que dir és que algo indignant, me parlava d'algo indignant, algo que ens hagi marcat. Jo el que no puc comprendre és com a banda de que tinguem un president de la Generalitat amb més assessors i més conselleries de lo que ell havia dit que anava a tindre, això jo crec que ja és algo pues, alarmant i molt preocupant. Perquè vol dir que no ha complit la seva promesa de tindre una limitació, no? Però també és molt preocupant que en una situació on que estem vivint des de 2022-2023, en una inflació que jo no cal que li diga a cada un que m'està escoltant avui des de sa casa, que anar a la compra no és que siga més car, és que és més del doble de car. Que quan tires a ficar gasolina, que no pots omplir el depòsit, quan a millor abans en 50 euros te donava per omplir el depòsit, avui no tens ni per una tercera part del depòsit. Uh-huh. Vull dir, quan això està passant, que està patint la gent, que n'hi ha una necessitat per a cobrir els gastos més essencials, quan veus que el Consell i tots els alts càrrecs s'han pujat el seu sou, no els diputats, no, els consells, el Consell al complet, i tots els alts càrrecs, és a dir, tots els assessors, estos col·locats a dedo, pues isos s'han pujat el sou este any. Això és indignant, no, lo següent. Jo crec que per a predicar n'hi ha que donar exemple. I el millor exemple és quan un està demanant a la ciutadania que ens apretem el cinturó, però tu no te l'apretes. Jo crec que això és de lo més indignant i més insultador en el moment en què estem passant a dia d'avui. Que és indignant que vinga així el president del govern, Pedro Sánchez,
sí.
I que en una situació en la que nosaltres tenim un sector de la ceràmica que és dels més importants del municipi i que dona de treball a tantíssima gent i que no n'hi hagi... sí, n'hi ha promeses, però tots sabem les promeses de Sánchez on acaben. No n'hi ha ni un gest per a defensar la ceràmica, ni un gest, i me referís a un gest, és vaig a fer això i un compromís seriós, no dir... ajudaré, i perquè has vingut així, no. I quan veus que el president de la Generalitat, Ximo Puig, en lloc d'exigir-li i aprofitar aquesta visita de Pedro Sánchez i dir, així tenim un sector preocupant, ho vam veure en la bateria de Sagunt, vull dir, en una megafactoria que va donar una infinitat de treball brutal i que l'han vista en risc. I nosaltres que estem en el Parlament ho hem vist de prop, és a dir, ahir no n'hi havia res garantitzat, i quan una empresa que anava a fer una inversió milionària en la nostra comunitat, que anava a generar ocupació i anava a ser una garantia de prosperitat, quan tu veus que la deixen passar, és que això és indignant. Entonces, aquestes situacions són les que d'alguna manera pues van calfant els ànims. I de veres que jo pense que se pot gestionar tot molt millor, i que més allà d'anar-se'n a ficar-se un darrere la pancarta quan arriba un dia en concret, el que ha de fer és gestionar d'una manera adequada els recursos que no són del que està governant. Uh-huh. Els recursos són de tots. I jo crec que cada un com a ciutadà, quan saps que els teus diners van a un bon lloc, te quedes tranquil i dius, sí, sí, jo me rasque el bolsillo però sé que van a bon lloc. Uh-huh. Però quan veus que no se fa un bon ús, jo crec que això mos indigna a tots i jo crec que estem ja cansats.
Marisa Mezquita, diputada autonòmica del Partit Popular, moltes gràcies per haver vingut. Espero que vinga més voltes. És la primera vegada que la tenia jo davant del micro.
Quan vulguis, estic així, visc així. Vaig i torno tots els dies a València, per tant...
Dorc així, no?
Dorc així.
Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies per haver-me invitat.